Molt bon dia, Sílvia. Així és, reprenem, retrobem la secció Cuida't amb la Roser Ferrer. Què tal? Molt bon dia, Roser.
Molt bon dia.
Amb recomanacions per estar millor. Entre altres coses, avui parlem de la
Avui
pell.
parlarem de la pell, sí. Així com cada setmana vaig portant algun tema, l'altre dia vam parlar de migranya i de tot el que hi pot haver darrere la migranya, doncs m'ha semblat interessant parlar de la pell, ja que és un dels òrgans més grans del cos. Llavors m'agrada molt una frase que diu que lo essencial és invisible als ulls. No recordo de qui és aquesta frase, però...
Em sona del Petit Príncep, no? De Sant Exupery.
Pues és veritat, potser sí. La veritat és que ara no ho recordo, però pensant avui amb el tema de la pell, m'ha vingut aquesta frase, ja no només pel tema de la pell. Fixeu-vos que en programes anteriors doncs hem parlat sobre el llenguatge del cos, sobre la forma que té el nostre cos de comunicar-se. Clar, penseu que el cos, com altres vegades hem dit, funciona des d'un conjunt. No està fragmentat, la pell no està allunyada del sistema digestiu ni del sistema nerviós, sinó que tot és un, no? Llavors, tinc ganes de parlar de la pell, ja que jo crec que és una gran desconeguda i no la tractem com necessita, ni sabem veure-la ni escoltar-la com necessita. Com us he dit, la pell és l'òrgan més gran del cos. La pell té 7 capes cel·lulars, que en el seu conjunt són la via principal per desintoxicar el cos. És a dir, que és un dels grans filtres. Com a òrgan més gran, és un dels grans filtres del cos, com l'altre dia parlàvem també del filtre del fetge, per exemple. Doncs la pell és un altre filtre. Llavors també és un depòsit de greix, aigua, glucosa i sal. Un important canal de secreció i absorció. Regula la temperatura del cos i l'equilibra hidroelectrolíticament i produeix una gran quantitat d'hormones endocrines. Els seus 640.000 receptors sensorials són la font del tacte, el dolor, el plaer, la pressió, la calor i el fred. I estableixen una connexió directa amb el cervell i les demés parts del sistema nerviós. La pell també és la primera línia de defensa contra atacs externs i el reflexe de tot allò que succeeix dins nostre. Penseu que la pell és com la capa, no?, que delimita el món intern i el món extern. I aquesta última funció de la pell, indicador físic de l'activitat sutil de la ment i el cos, constitueix el tema central d'avui, diguem, no? Perquè és molt important tenir-la en compte, observar-la des de també una part emocional. Llavors, tindrem en compte que la pell, embrionàriament, surt de l'ectoderm. L'ectoderm és una de les 3 capes germinals de l'embrió. D'aquesta mateixa capa surt també sistema nerviós. Dents, que dents també podria ser un altre gran tema, parlar de les dents com a reflexe del cos, com a origen familiar, però bueno, no entraré per aquí, sinó ja em lio. Llavors, embrionàriament, pell i sistema nerviós surten de la mateixa capa de l'embrió. Per què és important això? Perquè... la nostra pell, a part de deixar anar pues, temes més físics com toxines, doncs també ens explica com està el nostre sistema emocional. Persones que ara, avui en dia, trobem moltes persones amb la pell atòpica, que jo ja no li diria pell atòpica, jo ja li diria pell tòpica, perquè gairebé hi ha més persones amb pell atòpica que no pas...
Ja és la norma.
Sí, o amb al·lèrgies. Llavors, clar, jo aquí em preguntaria què està passant. Bueno, em preguntaria i m'ho pregunto. O sigui, em pregunto què està passant amb les pells, sobretot dels nadons i de gent gran.
Perquè hi ha hagut un augment de pells atòpiques.
Sí, en els darrers anys és molt gran aquest augment. Llavors, pensem en que la pell parla molt d'un conflicte de separació, li podríem dir. La primera separació que vivim és en el moment del part. La penseu que quan estem a dins la panxa de la mare, doncs ens sentim part d'algú, no som un individu, sinó que som part d'algú, i allà, en el moment del part, ja hi ha el primer conflicte de separació, no? Que hi ha persones que ho viuen com a conflicte i hi ha persones que no. Però s'ha vist que aquesta falta de contacte, més fixeu-vos que ara també fan molt el pell en pell, no? Quan un nadó neix, aquesta necessitat de posar-lo amb la pell, perquè la pell és el primer medi de comunicació que tenim. I això és molt interessant, ja que necessitem, quan som nadons, ser tocats per construir-nos. Jo, per exemple, faig classes de massatge infantil per pares i mares, i per què és important el massatge? A part de que el massatge genera endorfines, genera benestar, el fet de ser tocat, també ajuda el nadó a comprendre com és. És a dir, quan jo poso les mans sobre les cames i li faig massatge sobre les cames, ell, des del tacte, s'està construint la seva imatge, el seu cos físic, les seves limitacions. Clar, la pell és un límit. Si jo no toco, és com que sento que sóc infinit. Però fixeu-vos, toqueu-vos ara la cama. Si us toqueu la cama, notareu, ostres, la meva cama arriba fins aquí.
Tens la consciència del límit.
Exacte, la consciència del límit. Per tant, és molt important, des de que neixen els nadons, que els toquem molt, que els hi fem molt de massatge. La paraula, no? Contacto, con guió tacto, amb tacte, ajuda a que la nostra pell, que també fa que a nivell de sistema nerviós estem més tranquils, pugui construir-nos, pugui fer-nos sentir segurs, perquè també el massatge infantil ajuda en la seguretat de la persona més endavant.
Per tant, tocar els nens, abraçar els nens, és clar, beneficiós.
És beneficiós, i fixeu-vos en quin moment estem, en què ens hem limitat a nivell, no, de contacte humà, ara ja parlant d'adults. Ostres, està bé també una falta de contacte, no toquem, no sigui que ens infectem, i que ho hem de mantenir, no? Però a nivell de qüestionament, ostres, doncs potser que en el nostre grup bombolla ens toquem més, ens abracem més, perquè també s'estimula el sistema immunitari a través de la pell. Llavors, el fet de fer-nos massatge, de cuidar-nos la pell, és molt important. Per exemple, podríem parlar de la ràbia i la pell. La ràbia i la pell, o si tu tens un eczema o tens una picor a la pell, una urticària, doncs qüestiona't si tens emocions de ràbia reprimides, perquè la pell ho està traient a través d'això. Normalment, la ràbia...
Hi ha una reacció de la pell, pot haver-hi una reacció de la pell.
Clar, o sigui, pensem que les emocions són com els aliments. Les hem d'ingerir, digerir i eliminar. En el cas que no ho fem, doncs es converteixen en algo físic i troben maneres de sortir, no? Una d'elles, doncs, podria ser a través d'una erupció a la pell. Qüestiona't, si tu tens una erupció a la pell persistent i no hi ha manera que se'n vagi, lo essencial és invisible als ulls, no? Repeteixo. Sí. Llavors, vés a veure què hi pot haver darrere d'aquesta erupció. Clar, també hi pot haver una al·lèrgia alimentària, per suposat, eh? Jo només dono com informacions com per ampliar la visió de com s'està comunicant el meu cos amb mi. Perquè la pell, recordo, és una manera que té de comunicar-se. Per exemple, si pensem en la pell facial. La pell facial també és una zona reflexògena, no? O sigui, ens pot indicar, per exemple, tot el que és barbeta té a veure, tot la pell de barbeta, amb tot el que és el sistema hormonal. Llavors, quan tenim un problema de barbeta, anem a veure què passa amb les nostres hormones. Per altra banda, el que és el rictus, o la zona, aquestes arruguetes que hi ha de línies d'expressió al costat dels llavis que baixen del nas, això té a veure amb budell. Llavors, si tenim algun problema aquí, també podem anar a veure com està budell. El front també té a veure amb els budells. Llavors és interessant també veure les arrugues o si hi ha una erupció en aquella part. Jo, per exemple, tinc un budell molt sensible i tinc aquí, de seguida se'm posa vermell, per exemple, ja ho sé. Per altra banda, tot el que és la zona ocular, sobretot les, com li diem, les ulleres marcades, té a veure amb el ronyó i amb l'energia vital. I quan tenim bosses, doncs aquí hi ha un encercament, no sé, bueno, no està ben dit aquesta paraula, però que estan inflats els ulls, que tenim bosses a sota els ulls, doncs té a veure amb el ronyó. És molt curiós com el cos s'expressa, no? I la intenció és que puguis conèixer, pugueu conèixer com la pell ens mostra, doncs, com es comunica, és molt interessant.
I per reduir cadascuna d'aquestes afectacions, hi ha algun tipus de tractament o de recomanació a seguir?
Clar, sempre dic que tot és molt personalitzat, no? Però, per exemple, quan tenim una pell deshidratada i vinc a posar cremes, no, o sigui, si no la hidratem per dins, el fet aquest de posar cremes des de fora, no serveix de res.
Cal beure aigua,
tan fàcil com això. Cal beure aigua, cal mantenir, com sempre, una alimentació saludable, si tinc un problema de pell, i cal escoltar les nostres emocions. Llavors, pel tema de les cremes, la pell no és impermeable, o sigui, tot allò que ens posem a la pell s'absorbeix i va cap a sang. És important utilitzar cosmètica natural, o sigui, posa't a la pell coses que d'alguna manera et podries menjar, perquè és important. Penseu que la cosmètica conté, ara cada cop menys, i s'està posant molt de moda el tema de la cosmètica ecològica, bio, però s'ha utilitzat molta parafina, moltes silicones, molts productes, doncs, que han creat barreres a la pell. I això al final entra dins el cos i no deixem respirar la pell. Per exemple, a nivell fisiològic, posar-se crema a la cara a la nit no seria el millor, a nivell de màrqueting, sí, clar. Però a la pell a la nit el que fa és que es buida i deixa anar totes les toxines acumulades a través dels nostres poros. Aleshores, si posem una crema, sobretot greixosa, a la nit, no deixem que aquesta respiri, no deixem que aquesta alliberi les seves toxines.
Per tant, mascaretes per la nit, no?
No, mascaretes i cremes a la nit, no. Un sèrum aquós que no sigui greixós, sí, perfecte. Això sí, que pugui hidratar, que pugui nodrir des d'aquesta part d'ingredients que no siguin greixosos perquè ella pugui respirar. Això és important. Utilitzar sabons amb pHs neutres, utilitzar coses que no ens l'agradeixin. És un òrgan, i és un òrgan que està exposat a la llum solar, que està exposat a la contaminació, i té funcions molt importants i vitals. Llavors, anem a cuidar-nos del sol. Tampoc és bo anar sempre amb cremes solars amb factors molt alts, perquè necessitem el sol. Aquí hi ha la lluita entre els dermatòlegs i els traumatòlegs. Però clar, jo crec que tot... No ens posarem un mes de juliol o agost a les 2 del migdia a ple sol, o sigui, això ho evitem. Però també evitar anar tot l'any amb cremes de protecció total, perquè necessitem el sol. A través de la pell, pues, rebem la llum solar, i això ajuda, pues, a sintetitzar tota una sèrie de reaccions químiques per rebre vitamines i per rebre a minerals en el nostre cos.
Per tant, aquí calia trobar l'equilibri.
Amb tot. Fixeu-vos que és amb tot, no? El nostre cos parla. Llavors, quan comencen a sortir coses a la pell, o la noto més seca, o noto més arrugues, també a vegades el pessimisme, les preocupacions, parlen d'arrugues, no? Per exemple, les dues arrugues, quan diem que ens enfadem, que són aquestes d'aquí, de sobre el nas i les celles, aquestes tenen molt a veure amb fetge i vesícula biliar, perquè si m'enfado, arrugo, no? Llavors, aquesta part no l'havia dit abans, però té a veure amb vesícula biliar i fetge. També estimulant la pell, donant massatges, tocant-nos, acariciar-nos, tot això ajuda a crear més serotonina, que és l'hormona del benestar i la felicitat. Per tant, fem-nos massatges els uns als altres, vull dir, a casa, o posem-nos cremes o acariciem-nos com per relaxar-nos. I si la pell, pues, plora, per exemple, a través d'un eczema humit o ens pica, anem a preguntar-nos què hi ha més enllà, que és allò que no m'estic donant compte i que el meu cos s'està expressant.
Per tant, hi ha moltes coses que no cal recepta, no cal un establiment especialitzat, fàcil de poder aplicar, no?
Clar, o bueno, si vols utilitzar cosmètica, busca que sigui natural, busca que sigui biològica, busca que sigui similar a com és la biologia a la teva pell, perquè així la pugui acceptar millor.
Una dada que has comentat, 640.000 són els receptors, sensorials que tenim a la pell, no? Sense la pell no sentim.
Sense la pell no sentim, no, no. Fixeu-vos quan algú, pues, algun nervi pel que sigui, alguna vegada que algú ha tingut alguna fractura i li han hagut de tallar el nervi, el fet de no sentir, que estrany, jo em trobo molta gent a la consulta que em diu a lo millor pues, el dit gros del peu no sento, o aquesta part del cos no sento, i és ben estrany, és ben estrany perquè està allà, els toco i no noten. És un medi de comunicació.
Situaves doncs diferents parts de, sobretot el rostre, la cara, que estan vinculades doncs en parts de l'interior del nostre cos.
Sí, una zona reflexa. La cara és una zona reflexa.
Tot i que a vegades tenim la cara que tenim.
Sí, no. Sí, però la cara també parla. Sí. També podem veure molta informació a través de la forma de la cara d'una persona.
Però hi ha trets hereditaris que no té a veure, no tenen a veure doncs, amb com està el ronyó, la vesícula...
Bueno, es podria... Bueno, hi ha estudis respecte a això, sí. Hi ha trets hereditaris, però també tu pots canviar la teva genètica. És a dir, hi ha la epigenètica, que vol dir per sobre de la genètica. Hi ha estudis com, per exemple, ha fet Bruce Lipton, que ell era genetista i va veure com el medi canvia l'actuació d'aquests gens. Per tant, si tu, per un tema hereditari, el teu pare, el teu avi, la mare, àvia, o a través del linatge hi ha problemes de ronyó, pues mira d'alimentar-te d'una altra manera, perquè si no tens molts números de caure allà. Però si tu busques alimentar-te, pensar d'una altra manera, gestionar la por d'una altra manera, dic la por perquè és l'emoció de ronyó, d'una altra manera, doncs això t'ajudarà a estar... que el teu ronyó no tingui tanta predisposició a malaltir. Per tant, el tema dels gens és algo que podem canviar la nostra forma de funcionar. Estem vius. Penseu que cada 7 anys, hi ha un canvi celular. No queda res del que érem a nivell físic, del que érem 7 anys abans. O sigui, si el cos té aquesta capacitat de regeneració, per exemple, les cèl·lules triguen 21 dies entre... que neixen, s'alimenten, es reprodueixen i moren 21 dies. I així tot el cos es va regenerant i en 7 anys no queda ni gota del que érem 7 anys enrere. Per tant, si tenim aquesta capacitat de regeneració i si ens alimentem bé, i si pensem bé, i si gestionem les nostres emocions bé, jo crec que la nostra biologia ho agrairà.
Caram, és un molt bon missatge doncs, per tancar aquesta secció del Cuida't amb la Roser Ferrer. T'esperem d'aquí a 15 dies amb més coses, més consells, recomanacions doncs, per poder cuidar-nos millor. Moltes gràcies, Roser.
Gràcies.
Fins la propera.
Adéu.